A las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i us puc ben assegurar que avui ens ho passarem bé. Avui estarem entretinguts des de molts fronts, des d'un front social molt preocupant, des d'un punt de vista històric, parlem d'història, des d'un punt de vista de campanyes que preocupen, i des de ciència, perquè també parlarem de ciència. D'aquí fins a les 2 de la tarda farem tantes coses que no sabré per on començar. Bé, sí sé per on començar. Realment sí sé per on començar. I començo parlant d'inseguretat, bàsicament. I concretament d'un lloc a Catalunya. Parlem de l'Hospitalet de Llobregat, en aquest cas. Encara que és una fotografia, la de la que parlarem ara, de l'hospi, que no només està allà, sinó que segurament podria ser una fotografia a unes quantes ciutats de Catalunya. Milers de veïns de l'Hospitalet de Llobregat han sortit als carrers en les darreres setmanes per clamar contra una inseguretat que, segons dades oficials, situa la ciutat com la de major índex delictiu de Catalunya, només superada pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. És un increment del 6,2% en els delictes registrats el 2024 respecte a l'any anterior, entre els quals destaca el tràfic de drogues, que s'ha disparat pràcticament un 49%. Què és el que passa? Doncs el que passa és que si parlem de narcopisos, si hi ha una pressió a una ciutat com Barcelona, el problema que hi ha, encara hi ha, a Ciutat Vella amb els narcopisos, si hi ha pressió policial allà, doncs què fan? Se'n van a un altre lloc. I li ha tocat a l'Hospitalet, en aquest cas. Entre altres coses, Després parlarem de percepció, perquè, clar, la percepció, moltes vegades, això són dades oficials, però la percepció dels ciutadans encara és més gran, que hi ha més inseguretat. I fa poc parlaven d'això. És real aquesta percepció que tenim genèrica d'inseguretat ciutadana? És real? I, clar, això va en funció de qui li preguntis. Si damos informació sesgada, en funció de quin tipus de delictes, podem dir que baixen. No molt, Tampoc penseu que és una bogeria. Que baixen. Si parlem d'altres tipus de delictes, pugen. Si parlem de tot en general, puja. Conclusió, la percepció és correcta. Ara, en funció de la informació que et pugui donar, en funció dels interessos, doncs et podem fer una mica de malabares, que és el que se suele hacer con estas cosas, ja ho sabeu. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
La percepció és correcta, és una percepció d'augment de la inseguretat ciutadana.
Sí, i a més les xifres així ho corroboren, no? Especialment a barris com Bellvitge, la Torrassa o la Florida, que s'han convertit en focus de queixes ciutadanes, i fins i tot allà s'han format patrulles veïnals com a resposta, diuen, a la falta de presència policial. Només hem de revisar els balanços de criminalitat del Ministeri de l'Interior i també de la Generalitat, que confirmen, no, el que els veïns anuncien. Hospitalet encapçala el rànquing de ciutats catalanes en índex delictiu, només comparat amb Ciutat Vella. Però, clar, Barcelona ja també, per nombre de població, és normal que hi hagi més delinqüència, per dir d'alguna manera, i s'ha de deixar de banda. Però en ciutats similars duplica o triplica les xifres de Terrassa, Sabadell o Badalona en la majoria de tipologies penals. El segon trimestre de l'any passat, per exemple, es van registrar 9.818 incidents delictius a la ciutat, xifra que va escalar fins als 10.771 en el mateix període del 2025. Repunt que no només inclou delictes greus, sinó també incidències menors, com sorolls, baralles o vehicles en doble fila, on l'Hospitalet duplica a Badalona, que és la segona en el rànquing, i que la Guàrdia Urbana, per dir d'alguna manera, també ha d'anar o també ha de fer front. I, clar, què diuen els veïns? Doncs mira, hem parlat amb els veïns, amb l'Anna, és un nom fictici, que és veïna de Collblanc i la Torrassa, i ens ha parlat, efectivament, de problemes d'inseguretat. Inseguretat amb els narcopisos, que s'han traslladat, la pressió que hi ha a Barcelona, on s'ha traslladat? Pues a l'Hospitalet, que està al costat. I, clar, allà on hi ha un narcopis, doncs atrau un altre tipus de delinqüència. Això és el que ens explicava.
De hecho, aquí en la calle Santiago Apóstol, ahora está custodiado por la policía un narcopiso. En nuestra calle había otro, que este ya lo cerraron, y en varias calles de nuestro barrio sé que hay narcopisos de drogas, patinetes a altas horas de la noche, para arriba y para abajo, que lo que están traficando es con eso, con droga.
Trapicheo.
Exacte, amb els patinets es dediquen a vendre droga. Però també parla de problemes de convivència, perquè creu que no es controla prou l'horari de tancament de determinats establiments, de determinats bars, que a més de fer de bars, doncs serveixen per altres coses i que poden estar oberts des de les 6 del matí fins a les 3 de la matinada. O sigui, els veïns pròpiament només tenen 3 hores de descans en el millor dels casos. O també dels botellots, que diu que estan a l'ordre del dia, fins i tot sí, entre setmana, en moltes places del barri de Collblanc la Torrassa.
Hay borrachos que salen, se ponen a hablar a altas horas de la noche, no dejan dormir. A veces hay niños corriendo por ahí, por la acera, y es un descontrol que esto no, el ayuntamiento debería quitarlo. Y luego, aparte, los botellones que se forman en los parques, ¿vale? Tanto de día como de noche. Se están sucediendo en los últimos años en parques como en la Plaza Española, la Plaza de Collblanc, en las que hacen botellones.
Sí, una situació molt complicada. I els veïns, mira el que et dic, entenen que la Guàrdia Urbana està desbordada, que no poden anar a tot arreu, que és impossible, perquè falten agents de la Guàrdia Urbana, no hi ha prou agents. I ells, sobretot, posen l'accent o posen en l'ull de l'huracà les administracions, especialment la deixadesa, ens diuen, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, per moltes coses. Per no, en el seu moment, no posar-se les piles, incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana, perquè marge tenen, o sigui, la ciutat pot tenir fins a 450 agents, però té un centenar menys, que es diu aviat, però clar, els deures que no has fet ara, no has fet abans, no els pots fer ràpid i corrents. Això d'una banda, i d'altra banda també, reclamen més agilitat administrativa, per exemple, en el cas d'això, de controlar els horaris d'obertura i de tancament de determinats establiments que generen molts i molts problemes.
Doncs mira, parlem amb el Juanjo Torán. El Juanjo Torán és portaveu del sindicat SPL-CME, que és el majoritari de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, i a més és guàrdia urbà de l'Hospitalet del Llobregat. Juanjo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Realment, aquesta sensació d'inseguretat, jo comentava que les xifres donen que sí, però és certa? És per alarmar-se? Ha crescut de forma que hem d'aixecar les orelles?
Bueno, l'Hospitalet en concret, nosaltres en considerem que sí. Nosaltres, el sindicat de Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, porta anys denunciant que no s'està fent prou inversió, que no s'està fent prou inversió en recursos materials, personals i econòmics per garantir la seguretat, no només dels ciutadans, sinó també de les patrulles que estan al carrer. Si només ens fixem en xifres, en estadístiques, és evident, tant el Ministeri d'Interior d'Espanya, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona parla d'un creixement dels actes criminals a l'Hospitalet, doncs que és bastant evident. De fet, posa l'Hospitalet al capdavant d'un llistat de ciutats amb més criminalitat.
Juanjo, hi ha un fenomen, una realitat, bàsicament, que primer es localitzava a Barcelona, que són els narcopisos. A Ciutat Vella hi havia un munt de narcopisos, hi havia una lluita tremenda, que també s'està traslladant a l'Hospitalet, en aquest cas, no? No sé si seria un dels motius de l'augment d'aquesta inseguretat.
Bé, evidentment, tot suma. En aquest cas, tot resta. Sí, ara nosaltres tenim a la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, tenim una unitat que va de paisa i que es dedica expressament només a això, al trapicheo, a la venda de droga, i evidentment ara estan sortint els narcopisos. Són incomptables els pisos, els narcopisos que hi ha a l'Hospitalet, són molts, van creixent, i això ve de la pressió que s'està fent a Barcelona. Això és una dada. Allà, per una banda, quan es localitza un narcopis, s'ataca directament, i si han de ser 10 pisos a la vegada, són 10 pisos a la vegada, i quan vull dir atacar, vull dir controlar un pis. Es posa davant una patrulla i a tot el que entra i surt, doncs se li identifica, se li fa un escorcoll i si se li troba droga, doncs se li denuncia. Mm-hmm. Quan això li fas als clients d'un narcopis durant una setmana, 10 dies, doncs aquest narcopis perd tot l'interès, diguéssim, i es trasllada en un altre lloc. Mm-hmm. En aquest cas, clar, no canviaran a la mateixa zona de Barcelona, venen a l'Hospitalet.
Clar.
Això significa que tota la zona de l'Hospitalet que està tocant Barcelona, doncs és molt propícia per tenir narcopisos.
Clar, si parlem de narcopisos, són d'aquests problemes que són un incordi, però quan parlem de l'augment de tota la inseguretat, quins motius més hi ha? Parlaves de la manca d'inversió, però no sé si seria l'únic motiu, la manca d'inversió. No sé si...
Bueno, no, evidentment l'únic motiu no és. Aquí socialment, econòmicament, hi ha molts factors a tenir en compte. D'acord? Però sí que el fet de que no n'hi hagi suficient presència, que no hi hagi suficient control quan es percep, no? Quan es localitza un focus de delinqüència, doncs, clar, el fet de que això tu localitzis i estigui mesos sense tu poder actuar per treure aquesta sensació en aquesta zona fa que cada vegada sigui més gran.
Seria la presència dissuasòria, també.
Clar, això és bàsic. Això, una presència dissuasòria és bàsic, no només parla als individus que volen fer actes delictius com per la població, no? Si la població ve que n'hi ha més presència policial, doncs la població doncs se sent més segura, no? Si a més de que no veu presència, a més veu com cada vegada hi ha més robatoris, més criminalitat, doncs això, la percepció és evident que neixi i que creixi.
Davant de tot això, Juanjo, entens la formació de patrulles ciutadanes?
Jo ho entenc, jo l'entenc, però no és l'idoni. O sigui, la patrulla ciutadana són per persones particulars que estan cansades de veure com al seu barri doncs estan cometent actes criminals, robatoris, i no, i l'administració, que és l'encarregada de garantir aquest dret, no?, de la seguretat del ciutadà, doncs no aconsegueix treure aquesta percepció. Jo l'entenc, però això no és l'idoni. N'hi ha professionals de la seguretat que ja cobren per això, s'han format per això, i són els que haurien de tenir aquesta tasca.
I ja per acabar, m'agradaria saber i preguntar-te sobre la relació que teniu amb l'Ajuntament. No sé si la Guàrdia Urbana té un conflicte amb l'Ajuntament de l'Hospitalet. En quin nivell està?
El conflicte de la Guàrdia Urbana ve de molt lluny. Per començar, tot això està passant en un marc de 9 anys amb un conveni caducat, i sense que ningú vulgui parlar de ningú de l'Ajuntament, vulgui parlar d'actualitzar condicions laborals. Això, paral·lelament, amb el creixement de les estadístiques delinqüencials. A més, ara som menys efectius que fa 15 anys. Això ve donat perquè altres municipis del voltant estan millorant condicions i aquí no es milloren. Llavors, si aquí no es milloren les condicions, al voltant tenen millors condicions i a més els seus carrers no són tan perillosos, doncs la gent marxa. Resultat, la criminalitat creix, nosaltres som cada vegada menys i anem camí de que això no millori. Sí que és veritat, això sí que ho he de dir, és veritat que aquesta setmana mateix l'Ajuntament ens ha convocat per seure una altra vegada en la mesa de negociació, que ells mateixos van cancel·lar el mes passat, i esperem apropar postures perquè aquí tots volem el mateix, que és oferir un bon servei de seguretat a la ciutat.
Doncs de debò, aquesta negociació arribi a bon port, s'arregli aquestes coses i també posem fonaments a intentar arreglar una mica aquesta inseguretat que hi ha, en aquest cas en concret, a la ciutat de l'Hospitalet. És una fotografia molt semblant també a moltes altres ciutats de Catalunya. És multifactorial, és a dir, aquest seria el que és multifactorial.
Sí.
Doncs senyor Juanjo Torán, portaveu del sindicat de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet CPL-CME, que és el majoritari del cos. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies i bon dia.
Doncs la fotografia de la inseguretat ciutadana. Juanjo, moltes gràcies. És el cas i és el que tenim i preocupa. Preocupa i molt. Perquè aquí, insisteixo, i tal com explicava el Juanjo, és un ventall que s'obre i si comença a buscar motius, ja la suma fan una qüestió bastant insuportable. Llavors, és comprensible que hi hagi aquestes patrulles ciutadanes, que no hauria de ser, que no és que legal, per dir-ho d'alguna manera. Doncs sí, sí, però quan passen aquestes coses, les administracions han d'entendre del per què passen aquestes coses. La gent, entenc que els veïns no volen fer això. Tenen altres coses a fer bastant més agradables que fer patrullatge. És a dir, quan passen aquestes coses, i no és la primera vegada que hi ha patrulles veïnals, recordem alguna xerrada que hem fet en alguna urbanització deixada de la mà de Déu o deixada de la mà de les administracions, que també ha passat això, doncs, bé. És que alguna cosa passa. Hem vist la part social problemàtica. Ara, de seguida, parlarem d'ajudes, d'unes ajudes, que bé, bien está porque llegan, però ja era hora, perquè fa molts anys, dic anys, que s'estaven demanant. Són aquestes ajudes que el govern farà perquè donarà 100 euros per a ulleres als nens que ho necessitin. De seguida en parlarem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. És una bona notícia, evidentment. Però també us donaré una bona notícia. Una bona notícia si ets un empresari o empresària de petita i mitjana empresa. Perquè ara puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio y trabajando, además, codo a codo contigo. Lo ha hecho posible Brand Capital. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas, eso sí, sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición? ¿Diferenciarte sin disfraces? ¿Crecer sin perderte? ¿Vender y hacerlo bien? Piénsalo. Más información en brandcapital.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la sí. Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Notícia, parla d'això, i és una bona notícia que arriba tard, però arriba, arriba. No és crítica, és, ja sabeu que sempre tenim un motiu per queixar-nos, però no és una intenció queixar-me, perquè, insisteixo, és una gran notícia aquesta ajuda que farà, que posa en marxa el govern de forma universal per ajudar precisament davant de la manca de visió dels nanos. De fet, arriba, bàsicament, una ajuda de 100 euros per ulleres. Bàsicament, és això. Bàsicament, estem parlant d'aquesta ajuda de 100 euros per ajudar els nanos. Això és una molt bona notícia. ulleres gratis. És una qüestió que ja està a altres països des de fa temps. De fet, encara no està instaurat, sinó que s'està iniciant el tràmit per fer-ho, eh? Però sempre és un bon què, eh? És l'ajut universal de 100 euros per les ulleres i lentilles, les dues coses. En parlem d'això, d'aquesta bona notícia, amb el senyor Joaquim Grau. El senyor Joaquim Grau és president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joaquim. Com valores aquesta ajuda del Pla B o que, del govern? Sembla una bona notícia.
Bé, en principi és una molt bona notícia. De fet, és una notícia que està en relació a les ajudes que hi ha en altres països europeus en pla de prevenció a la infància, perquè nosaltres fa molts anys que ho diem com a òptics optometristes, el 80% de del que tu aprens ho aprens a través de la visió, i si no tens una bona visió no aprens bé, amb la qual seria molt important que tots els nens anéssim ben corregits.
Jo estava parlant de pandèmia silenciosa. M'he passat? He estat exagerat o no?
Bé, això ja és algo que ja ho diu l'Organització Mundial de la Salut, ja diu que en el 2030 la meitat de la població serà miop, amb la qual cosa està ja considerat com una pandèmia i serà així. El fet que hi hagi molta gent, en principi, només seria algo de dir ens posem ulleres i veiem bé. El que passa que si l'augment de la miopia és important, o sigui, és elevat, passem a miopies mitjanes o més grans, això comporta estar relacionat amb patologies quan una és molt més gran, amb la qual cosa tindríem que evitar que aquesta miopia anés en progrés.
Això es pot frenar d'alguna manera, Joaquín, o no?
Bé, hi ha tractaments avui dia des de tots els sectors, eh? Ja des del sector de l'òptica i l'optometria, també des del sector de l'oftalmologia, com que s'està veient que aquesta situació és així, s'estan buscant tractaments de forma que, si la miopia existirà, però que no creixi de forma tan accelerada. Hi ha tractaments a través de lents, a través de lents, em refereixo a vidres oftàlmics, ulleres, a través de lents de contacte, i també hi ha tractaments farmacològics amb atropina que els dona l'oftalmòleg. Veritablement, ara s'està estudiant perquè, d'alguna forma, segurament els tractaments combinats serien el que seria millor. Sí. És a dir, un tractament oftalmològic amb atropina més un tractament amb vidres especials pel control de la miopia.
Clar, Joaquín, jo estava assenyalant les pantalles, a la tecnologia i aquest abús de pantalles com a un dels fets principals. És així?
És evident que la situació és la que és. Vull dir, cada dia necessitem, tots treballem més amb l'ordenador, tots estem treballant més amb les tauletes, i els nens cada dia més. La visió propera és un condicionant de perquè la miopia augmenti. Es van fer estudis fa molts anys en poblacions on no hi ha, els nens no estaven escolaritzats i la miopia no existia. En el moment que es van escolaritzar els nens, va començar a aparèixer. Amb el qual la visió propera, sense haver-hi pantalles, amb el qual la visió propera ja és un indicatiu de que això farà créixer la miopia. Si estem moltes hores i les condicions no visuals no són bones, és a dir, la postura és dolenta, doncs això és un factor de creixement.
Clar, suposo que una de les qüestions de prevenció, Joaquín, seria el que tu comentaves, no? Unes condicions adequades. Quines serien les condicions adequades perquè això no... o per intentar mitigar-ho d'alguna manera?
Bé, nosaltres sempre abonem per la regla del 20-20-20, cada 20 minuts de visió propera descansar 20 segons i mirar a 20 peus, que 20 peus aproximadament serien 6 metres, i parpellejar en aquells moments. Això és una bona solució, però en principi el que tindríem que tenir són més estones a l'aire lliure, és a dir, o estar en llocs on hi hagi contacte directe amb la llum solar, perquè s'ha vist que és un inhibidor de lo que és el creixement de la miopia. És a dir, no és el mateix que un nen, quan vingui de casa, estigui fent els deures en una habitació tancada i fosca, amb una mala postura, que estigui, per exemple, al balcó de casa seva, que pugui veure amb visió llunyana i que tingui llum directa del sol. Llavors, ideal, no estar molt temps en visió propera. Segon, compaginar la visió de lluny i amb la de la vora i descansar una miqueta. Això seria el més ideal perquè tinguéssim una miqueta de control. Després les postures també tenen que ser ideals, eh? El que no pot ser és estirat amb un llit i i amb el compte al terra. O sigui, tindríem que estar ben assentats, amb el cap ben recte, i d'alguna manera això ens evitaria que ens apropéssim. No? Tots veiem aquell nen que agafa un paper i quan comença a escriure està dret, però quan porta 2 minuts ja comença a tirar els ulls cap al paper i es va acostant al paper. Aquestes postures les tindríem que evitar.
Doncs senyor Joaquín Grau Anglada, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta, cuida't. De fet, mireu que un percentatge altíssim de fracàs escolar està relacionat directament amb no veure bé, amb aquesta manca de visió, de miopia. Així que possiblement aquesta ajuda per aquests nanos, lentilles i ulleres, doncs és més que benvinguda. Entre altres coses, ja sabeu que les pantalles estan fent un mal, que és una autèntica bogeria, però una autèntica bogeria, eh? Va, que de seguida hem de parlar d'història. Hem de parlar d'història. I hem de parlar d'història d'una manera que sorprendrà. Ja sabeu que la història és objectiva. En principi, quan dic objectiva, dic que la història és la que és, bàsicament. Una altra cosa després és qui la interpreta, com la interpreta, de quina manera l'enfoca i de quina manera no l'enfoca. És aquí on està la trampa. Allò de que el ganador sempre és el que escriu la història, doncs tres coses del mateix. Seria això. Però la història és la que és. T'agradi o no t'agradi? De seguida parlarem d'història. Parlarem d'història amb l'Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Capmany, i parlarem de l'himne de Catalunya, els Segadors, l'origen dels Segadors. Això és... I us puc ben assegurar que la sorpresa està servida. Però abans, si em permeteu, vull parlar de psicologia, vull parlar de teràpia de psicologia. En una època on les malalties, els problemes de salut mental estan en auge, hi ha més sensibilitat, segurament això de necessitar teràpia és més habitual perquè ara la cosa ja està desbloquejada. Per això, el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella ho saben. Ho saben i d'aquí que sigui multidisciplinar per agafar-ho des de diferents fronts. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella ofereix el coneixement de bons professionals, qualitat, confiança, empatia, en un entorn confortable i t'ajudaran a aconseguir això, el benestar emocional. A on estan? Estan al passatge Boca Vella 7, costat de la plaça Tatuant. I el telèfon del centre és el 604 40 95 18. 604 40 95 18. Centre de Psicologia Multidisciplinar, Boca Vella.
Escribe a Carlos Herrera.
En X, @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Una locura, ¿no?
Entonces... ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Te compro tu coche, te compro tu furgo, te compro tu moto, oh. Te compro tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un
niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'història, parlem d'aquests capítols històrics que com sempre dic cada cop que parlem d'aquestes coses, és que la història és la que és, ja està. Després cadascú la pot enfocar en funció de molts interessos, però la història objectiva és la que és. Te guste más o te guste menos, això és així. I aquí intentem parlar d'història tal com és. I per això tenim l'Òscar Uceda, que és historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, senyor Cruz, com estem?
Gràcies, molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres un altre cop. Escolta, estic ansiós per saber cap on em portes avui.
Doncs a veure si no ens fotran al riu, perquè avui serà un tema delicat.
Ah?
Sí, és un tema que no per ser delicat no és que no sigui conegut. Potser has sentit alguna vegada la història i l'origen de l'himne dels segadors.
Doncs la història no ve de la revolta dels segadors, bàsicament al segle XV?
Al segle XVII,
ai,
sí
equivocat.
I no.
Perquè
sí,
per 200 sí. anys.
Bueno, ja està bé, no hi ha cap problema. La revolta dels segadors va ser el Corpus de Sang de 1640.
Sí,
és una revolta a Barcelona en contra de les autoritats, sobretot les autoritats virregnals, i al final van assassinar el virrei de Santa Coloma, i va ser l'inici d'una guerra, la Guerra dels Segadors, una guerra duríssima que va allargar 19 anys. No? Una guerra molt, molt dura, i que al final va acabar amb una guerra entre la monarquia espanyola i la francesa. No? I que en la lletra dels Segadors fa referència doncs, a aquest aixecament dels camperols, dels Segadors, a Barcelona l'any 1640. És una lletra violenta, no?, que d'una revolta, una revolució. I realment sí que és una lletra antiga, és una cançó antiga que cantaven els segadors, però que en origen no era exactament la mateixa música, sinó que era una música molt més ràpida, més alegre, la
sí.
mateixa tonalitat, però era més alegre, i també era molt diferent la lletra. La lletra original que cantaven els segadors fa molts segles, a l'hora de segar, tenia un caire que no era gens bel·licós, sinó que, com deia un professor meu de la Universitat de Lleida, que els segadors en origen era una cançó picantona.
Tenia més de vodevil que no pas d'himne nacional de Catalunya.
Exactament, en origen no parlaven massa de temes polítics, sinó que parlaven, de fet és molt divertit perquè a les seves diferents versions parlava d'un garberet, d'un segador jovenet que estava treballant per una mestressa,
sí,
i que durant la sega pues, li entren ganes de fer pipí. Vale?
Sí.
Llavors la mestressa li veu fent pipí i queda enamorada. Llavors... això ja comença a calentar-se el tema, no? Llavors envia la criada i li diu si pot fer una visita a les 3 de la matinada, no? Bueno, evidentment el xiquet es presenta i compleix a les 3 de la matinada i no hi ha una xerrada entre el noi i la senyora molt divertida, no? Entre que, bueno, allà la, diguem que la lletra no era molt explícita.
No,
i la manera de dir de fer l'amor era lligar garberes, no?
Sí, s'estava allà molt, molt balat tot, no? Lligar com? Lligar què?
Lligar garberes, no? Llavors deies, la lletra és molt, molt divertida, i diu, no em diràs tu, garberet, quantes garbes n'has lligades? I diu el nen, 37 o 38? 39 la que faig ara, no? O sigui, ja que anava disposat a fer la 39.
Carai, amb el jovenet tenia una bona cara, també.
No, tenia potencial el noi.
No,
i 40 arribaré si el garrot no se m'aplana. Diu Noel, el xiquet diu, no t'espantis, garberet, no t'espantis, pas encara, ja te faré jo aixecar amb força ous i cansalada.
Carai, com està el nano? Però escolta, això com acaba? sent l'himne nacional de Catalunya.
Bueno, aquí va bé...
Qui se li passa pel cap primer? Agafar la tona, canviar-li la lletra, evidentment, fer-la tan solemne...
Sí, va tindre polèmica, va tindre polèmica al
seu moment. Ja no m'estranya que tingués polèmica.
Clar, l'assumpte era que... A veure, n'hi havia els bascos, no?, que tenien el seu himne, el Gernikako Arbolà, de José María Iparraguirre, no?, del 1853, I els catalans no teníem un himne, no? I això no podia ser. Llavors hi ha un primer intent d'un grup que es deia Jove Catalunya, que va fer un concurs per un nou himne el 1871. Es van presentar moltes cançons, però no va guanyar cap, no? I va ser en Francesc Alió qui va començar a agafar aquesta tonadeta, no?, dels segadors, que era una musiqueta, com dèiem, coneguda al camp, no?, com aquest caràcter eròtic, no?, i li va posar la lletra molt semblant a la lletra actual, no?, i es va començar a difondre sobretot a través de l'Orfeo Català, a partir de 1895, que es començava a cantar i es va posar de moda, i la lletra actual va ser de l'Emili Guanyavents, no?, del 1899, que va guanyar un concurs, no?, i es va començar, diguem, donaria peu a la lletra actual, que seria la que es transformaria en la lletra oficial al 1993. O sigui, realment, com a himne oficial de Catalunya, és una data molt, molt propera. Però sí que va ser amb aquests finals, com sempre, del segle XIX, quan se va posar de moda. Evidentment, doncs, hi havia gent...
Quan hi ha un refloriment del nacionalisme català en aquella època.
Exactament. Evidentment va haver protestes, no? O va haver gent que es va plantejar si era dient, no? Va sortir un article a La Vanguardia el 29 d'abril del 92, el 1892, doncs dient que Alió, dient, fent referència amb aquest autor, Alió ha substituït la letra obscena com que se canta en pic i figura en altres col·leccions, no? Fent referència amb aquesta lletra nova i tal, pues que dins fins i tot del catalanisme, no? Un periodista que es deia Nicolau, pues deia que potser no és bona idea agafar com a referència aquesta lletra. Però
normal que dins del nacionalisme català en aquell moment diuen, home, és que estem agafant una cançó eròtica, una cançó de vodevil, una cançó de revista de teatre del Molino.
Exactament. És més semblant d'aquelles que es cantaven a l'autocar quan anaves d'excursió.
Correcte.
Que és molt divertides, però que a més, la musiqueta també, l'Orfeó, la va ficar més pausada perquè queda és més solemne, no? I de fet va triomfar, van hi haver intents de que l'himne fos un altre, hi havia un grup que es deia Societat Coral Catalana Nova, d'Enric Morera, que va treure una cançó que es deia Plany, que també va tindre el seu èxit, però al final se va acabar imposant el tema dels segadors, per diferents motius, no? I sí que al llarg dels anys ha passat a l'oblit aquest origen eròtic dels segadors, I tot i que és un tema que es coneix, que no és un secret, no? Però sí que al comú dels mortals els hi sobta moltes vegades de que aquesta cançó, aquest himne, tingui, diguem, uns orígens més divertits, si cal.
Doncs realment sí que sobta, sí que sorprèn. I sí que és veritat que no és que sigui un secret, però sí que és desconegut. Jo no... Sí. Bé, a mi m'ha sorprès, m'ho ha trobat molt divertit i flipat, perquè dius, ostres, ara sí, perquè ho tenim assumit. Però en aquell moment això hauria de ser un autèntic terratrèmol, agafar aquesta cançó per proposar-la com una representació del territori.
Sí, va haver les seves discussions i va ser la seva polèmica, i va bé, però al final, entre que es va prohibir perquè la lletra era molt anticastellana i tot això, i va ser molt polèmica, doncs va quedar aquest origen oblidat poquet a poquet, i aquest caire reivindicatiu va ser el que va quedar a la memòria pública, per dir d'alguna manera. I, bueno, s'ha passat, però de fet, a mi també, ara que ho sé, bueno, fa uns anys, també quan sento l'himne, doncs, venen aquestes idees al cap, no?
D'aquest jove, d'Camperol, d'aquest jove pagès que, bé, era una autèntica màquina.
Era una màquina.
Una màquina, aquest home. Doncs, Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Capmany, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims i explicar-nos tot això, molt amable.
Molt amables a vosaltres. Fins a la propera.
Perdó, la Ria se m'ha marxat també per l'altre costat. Ja em direu que... És que... Coses veredes. Coses veredes, Ancho. Mira, ja, això fa bo quan deia jo de l'objectivitat, dir que la història és la que és, agradi o no agradi. Té capítols divertits ara. En aquell moment, imagineu, la, posar una cançó picantona, com la de la Pulguita, com himne de Catalunya. Bé, canviat i variat, Va, estem a punt d'acabar, estem a punt d'arribar a la una, tancarem darrere Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope parlant d'un tema superinteressant. Parlarem de ciència i parlarem de l'estudi i la recerca d'unes bactèries que es mengen el plàstic. Que es mengen el plàstic. Això parlarem a migdia Cope. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a migdia Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre bactèries i torno de seguida.